Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit, estimats amics i amigues oients. Arribem al segon programa del mes de desembre després de passar uns episodis hivernals. Però fixeu-vos que encara som a la tardor. Ens queda poc més d'una setmana per deixar l'estació de les fulles seques i entrar a la de les nevades, encara que d'aquestes cada cop en veiem menys. Us confessaré que em fa certa gràcia veure com neva la ciutat, però al mateix temps no m'agrada gens per l'enrenou que suposa per la mobilitat. A mi la neu m'agrada veure-la de lluny, sobre les muntanyes, que fa ben bonic. Però com us deia, de moment anem esperant l'hivern i Nadal i Cap d'Any, etc etc. Nosaltres seguim a lo nostre, a parlar d'òpera. Toni González, del control de seguir qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 584.
Thank you.
Avui hem iniciat el programa amb una sinfonia, la de Chiara e Serafina, ossia I Pirati, òpera semisèrie en dos actes en llibret de Felice Romani I música de Gaetano Donizetti. Fou una de les primeres òperes del mestre de Bergamo I la primera que va estrenar a l'Escala Milanesa, el 26 d'octubre de 1822. Donizetti tenia aleshores només 24 anys. Hem sentit la interpretació de l'orquestra Gli Originali, dirigida per Sesto Quatrini. Tot això en el marc d'un nou enregistrament que està llançat al mercat per la prolífica I generalment de baix pressupost discogràfica Naxos, enregistrat en viu en el Festival Donizetti de Bergamo de l'any 2022. I d'això en parlarem avui amb algú que tots sabeu I espereu. Perquè sapigueu que aquelles imatges que ens ensenyen a la televisió de centenars de milers de persones concentrades a Seül no és per demanar la dimissió dels seus presidents, no. Són per demanar la presència de l'insigne flamaric, allà on sigui, tant és a Sabadell, a Corea o a Honolulu. Benvingut, Albert.
Escolta, moltíssimes gràcies. Seül té mala rima que no farem, eh?
Bueno. Avui, CD de Donizetti I llibre de Puccini. Tot això I més a Lo Flamaric 59. Toca'm un...
Bueno, una altra rima, farem la rima. La deixaré.
Molt bé, com sempre, abans de donar pas al teu Pico d'Oro, una mica de música.
Yeah.
i era del primer acte de Chiara e Serafina, el cor Maledetto il Temporale, amb el cor de l'Acadèmia del Teatro a la Scala. Què me'n dius d'aquest CD, Albert?
Home, doncs, bueno, una òpera que jo no coneixia, una de les primeres òperes del 1822, com has dit, la primera a la Scala, s'estrena el 26 d'octubre, mateix any en què, per exemple, ell fa un dels seus primers èxits, que és Zoraida di Granata, que és una òpera que em
sembla que... Aquest any l'han fet en el Festival Donizetti de Bèrgamo i quan vaig voler comprar entrada estava tot exaurit.
Doncs, dins d'aquelles diverses que en té en relació al tema, diguem, alambrista de Granada, any també 1822 que Rossini està fent Zelmira, que Carnicer aquí estrena el seu Don Giovanni i que té un compositor, doncs ja no oblidem que té força obra religiosa de cambra, de piano, té 18 quartets de corda i que bé, en aquest cas, doncs es basa en una obra que és, a veure si ho dic bé, La Cistern, d'un autor que era, va ser bastant habitual dins el tractar temàtiques així com d'ambient popular, més properes a l'òpera còmic. L'autor es deia René Charles Gilbert de Pichérécourt.
Pichérécourt, aquest em sona que ha sortit alguna altra vegada, no sé en relació a quina òpera, però Pichérécourt, aquest sí.
Doncs d'aquí una mica els acudits escatològics de la presentació.
Molt bé.
Felice Romani, que també és la primera col·laboració que té Donizetti amb ell, simplifica l'argument i no deixa de ser un d'aquells títols una mica escrits amb aquell sistema industrial a correcuita, amb presses. L'estrena sabem que no va acabar de funcionar massa bé i aleshores em deixes apuntar una cosa musical del cor que hem sentit, després ja parlaré de l'obertura, però del cor que hem sentit, bueno, una mica aquest il·lusionisme que hi ha a principis del XIX, de que amb l'orquestra crear suggerir emocions o crear il·lusions musicals, per exemple aquests de la tempesta, aquest cor de tempesta amb aquests tremolos efectes dinàmics sobtats, però tot i així queda com un número una mica més ingenu en relació a les tempestes que posava Rossini amb les seves òperes. Un cor masculí, també una mica de cant d'estile concitato que hi ha. I, en fi, aquests són alguns dels primers inputs d'aquesta òpera, molt més interessant on ja veus un Donizetti amb creativitat, malgrat que, evidentment, estem al 1822, per això et deia allò de Rossini, l'empremta rossiniana és clara.
Si em permet, jo trobo que aquesta vegada els de Naxos s'han passat de low cost, perquè en aquest CD només hi canta un professional, que és el baríton Buffo Pietro Spagnoli, a qui recentment hem vist al Liceu fent el Fra Melitone de La Forza del Destino, i jo també l'he vist fa ben poc a La Zarzuela fent el Roque de Marina. Tots els altres són, segons diu literalment el fullet del CD, solistes de l'Acadèmia d'Òpera Lírica del Teatre a la Scala, amb abundància de coreans i xinesos. Vaja, com si nosaltres editéssim un CD amb els cantants de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que, dit sigui de pas, són força millors que tots aquests.
Sí, oi? I a més són d'aquí.
Exacte. Més música.
Ci fa mille cuore e ogni or ci fa tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la. Mi dice la verità tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la. Questa volta non mi inganno. Che comprender non si sa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, 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 la 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 la
Era del primer acte l'àrea de Don Mesquino, Mi dice a la nonna mia, amb Pietro Spagnoli, que l'he seleccionat perquè dic, bueno, posem l'únic que és professional, no?
Sí, una àrea de baix bufo, una part més lenta, una part més ràpida, on intervenen la resta de personatges, és una mica, diguem, estrany o no tan convencional que una àrea d'aquesta mena hi hagi aquest estil més aviat concertant amb aquesta part, com conversacional, dialogada, la part, el que seria com la cabaleta, cant sil·labat o estil declamat, la resta dels personatges amb aquestes intervencions se n'enfoten, i un número doncs, que ja ens dona la idea, el tas d'aquesta òpera semisèria, com Donizetti sap treballar aquells recursos pròpiament de l'estil bufo, igual que amb els personatges, la parella principal, soprano i tenor, treballa més a l'estil que encara que és òpera bufa, té una arrel més de l'estil sentimental, sensible, sí, que venia de l'òpera divuitesca.
D'aquesta òpera sabem, ja us dic, que no va tenir èxit en la seva estrena, tant que Donizetti li costaria 10 anys, fins que el 1832 no va poder estrenar de nou a l'Escala, amb Ugo Conti di Parigi. Qui ara és Serafina fou fruit d'un encàrrec després de l'èxit obtingut a Nàpols amb la Lettera Anònima, una farsa. També seria la primera vegada, ho has esmentat, que Donizetti treballaria amb el famós Felice Romani, el llibretista que li va assignar al teatre, un paio que era conegut per no acabar mai la seva feina a temps. I així va ser també en aquesta ocasió. Vam promès un llibret en 7 setmanes, 3 setmanes abans de l'estrena només havia entregat el primer acte. O sigui que, segons sembla, que Donizetti, fidel a la seva fama de tio ràpid, va compondre en 12 dies l'òpera. En el públic la nova òpera no li va fer ni fred ni calor, i un cop acabades les 12 representacions previstes va desaparèixer absolutament del mapa i no se'n coneixen posteriors representacions.
Exacte, efectivament. Hem de dir que això dels 12 dies, en part, Un dia, si vols, ens hi dediquem. Mm. Hi ha uns certs trucs, no? Les àries comencen amb una mena d'arpegiat, introdueix la... Generalment, a més, aquí es veu com molts números sempre, és l'orquestra la que introdueix un primer material, que sovint és la veu la que el reexposa o desenvolupa. És a dir, hi ha com una sèrie de fórmules que permeten agilitzar, sí, sobretot una vegada tens clares les capacitats dels cantants a les quals has d'estrenar. Això no treu mèrit en aquest sentit.
Molt bé. Això era el finale de l'acte primer, el Castello di Belmonte.
Sí, concertant, llarg concertant, per cert, també, de Donizetti. Bueno, llarg concertant, tota l'estructura, hem agafat un fragment.
Sí, l'hem agafat, però el fragment del final.
Sí, sí,
només,
sí, però vull dir, tot plegat és un d'aquells finales primos desenvolupats, que encara que estem en una època, evidentment, on Rossini és el gran referent, Donizetti ja veus aquí que trenca una mica les estructures que avui en dia no... Hi ha una part de largo concertato, hi ha una estreta, però no hi ha aquelles repeticions tan literals com passa amb Rossini, per tant, comencem a diversificar una mica aquesta estructura, que serà una de les característiques de Donizetti, no? El buscar alternatives a aquests cànons que Rossini ha instaurat. Deixa'm dir que no sé si ho hem dit, que passa a Mallorca, i ja ens ho explicaràs després, sí, però sense balcònic, aquesta història.
No és amagalluf, no, no és amagalluf.
Exacte. I que tot aquest track 21 comença amb Il Castello de Belmonte, que és un moment de música escènica, és a dir, ell es posa a cantar com si fos una mena de balada que recrea una història, i que això ens porta també una mica la influència d'aquest romanticisme, d'aquestes cançons, d'aquestes balades que predominen més a l'àmbit germànic, però com que la història que ens explicats després doncs dona peu a una mica aquesta influència en aquest sentit.
Sí, que això sí que és veritat, ara us explicaré el rumen, passa a Mallorca, imagina't tu, o sigui, tenim una òpera mallorquina i no sé si menjaven ensaïmades i sobrassades allà en els interactes, i és un castell que es diu Belmonte, que no, en tot cas deu ser una versió del castell de Bellver, no? Perquè Castillo de Belmonte existeix, jo l'he visitat, que és molt interessant, és molt xulo, a la província de Cuenca, bastant lluny del mar, o sigui, allà no hi arriben pirates, com aquí. Per cert, abans de continuar, Albert, oi que de Donizetti no hi ha cap llibre, obra científica que ens pugui explicar sobre la vida i miracles i obra d'aquest importantíssim compositor?
En castellà, que en jo castellà sàpiga, no. Només n'hi ha un de l'any 80 i pico, de l'any de la Quica, de l'Espasa Calpe, uns llibrets petitets, sí, petitets, però que evidentment
que
allò...
Que el tinc i tot.
Sí, bueno, allò...
No, allò i res és el mateix.
Exacte. Llavors no, és increïble, però no s'ha traduït cap de l'Ashbrook ni... Bueno, i a l'àmbit italià sí que n'hi ha, però no hi ha una monografia, que és una cosa que ja fa anys que reclamo. Ni tan sols tampoc, que a vegades això passa, no hi ha la monografia del compositor, però es tradueixen algunes cartes. Per exemple, les cartes amb el seu mestre, el Simon Mayr, tampoc hi ha res, llavors, doncs sí, és una greu mancança. No sé si el Parlem d'Òpera haurà de solventar això o...
Bueno, jo tinc prevista com... Ara fa temps que no faig una sèrie de programes dedicats a un compositor, que en el seu moment vaig fer Tutto Verdi, vaig fer una de Bellini, una de Wagner, també, i de Mozart, però clar, eren sèries... Bueno, la Verdi va ser 10 programes, em sembla, les altres eren més curtes i tot això... I tinc pendent una de Donizetti. El que passa que el Donizetti va fer tanta obra que seran molts programes. Però ara, en aquests moments, ja amb l'adquisició de la Chiara e Serafina, ja puc dir que en tinc una bona pila.
Va, quantes, més o menys?
De Donizetti, 40, de Donizetti 50? Sí, al voltant d'una cinquantena. Bueno, ara mateix no recordo el nombre exacte, però al voltant d'una cinquantena, quantes en va fer?
72, 71,
vale,
depenent...
És majoria absoluta, no?
Sí,
que
sí, sí.
El Sánchez passaria la moció de confiança que li demana el Puigdemont.
Ai, senyor.
I em decidiré, doncs, aviat, o a finals d'aquesta temporada, o ja la temporada vinent, farem una sèrie dedicada al mestre Bergamasco, Gaetano Donizetti. Bé, doncs ara us explicaré l'argument de la Chiara e Serafina, eh? Oi que sí? Doncs vinga, m'heu convençut. L'acció té lloc a Espanya, com dèiem, concretament serà a Mallorca, durant el segle XVII. Trobem un tal Don Alvaro, que no és el de la Fuerza del Destino, és un altre Don Alvaro, que és el pare de Chiara i Serafina, i és un capità de vaixell que va estar capturat pels pirates algerians mentre navegava amb la seva filla Chiara des de Cádiz a Mallorca. Llavors hi ha un altre que és Don Fernando, que és un fals amic, i aquest és de Menorca, ric menorquí, i diguéssim és un fals amic de Don Alvaro. perquè fa veure que és amic, però no ho és. Perquè s'ho fa ben i bé per fer passar l'absència d'aquest com una traïció per la qual ha estat condemnat in absentia. Ja, de moment, tot simple i claret, oi? L'argument. A més, s'ha fet nomenar tutor de Serafina, la filla petita. La noia ha crescut i s'ha fet guapa, com sempre passa, no? Les òperes, s'ha fet guapa.
Cuidao aquí, perquè bé, quan el vell...
I planeja casar-se amb ella, el don Fernando aquest, per tal d'apoderar-se de la seva fortuna. Sempre la pela és, fa fer
bestia. La pela i la joveneta és el que mou el món.
Sí. Però resulta que la noia estima un tal don Ramiro, que és el fill del podestà de Menorca. Aquest demana al seu tutor la mà de la noia. I el tutor, el don Fernando aquest, dolent, és incapaç de denegar la mà justificadament, ha d'inventar-se una història. Més personatges, una tal Agnese, que és la guardiana del castell de Belmonte. La filla d'aquesta, que es diu Liseta, és pretesa per un ric i ximplet camperol anomenat Don Mesquino, que la demana en matrimoni i ha refusat. Bé, això és una història més col·lateral, no? Per omplir, sempre hi ha històries col·laterals. Mentrestant, esclata una tempesta i apareix Don Alvaro. I qui ara? Que recordeu que estan desapareguts presoners dels pirates al G, però demanen refugi sense revelar les seves identitats. I aquella mateixa nit el pirata Pícaro, antic servidor de Don Fernando...
Seria bon moment, per cert, deixa'm interrompre, perquè l'argument té tela, per posar un petit fragment, perquè de les curiositats que podem trobar en aquesta òpera, n'hi ha una, precisament, amb un recitatiu del Pícaro, que fa una autorreferència com si fos el mateix Fígaro, i, de fet, musicalment, en aquest recitatiu, imita un fragment del Barber de Sevilla, que ens dona també la dimensió de la fama que tenia.
Exacte. Doncs,
anem a sentir aquest moment?
Sentim el Pícaro.
Aquesta broma de l'Arbal Factotum, com a una autorreferència que el públic, evidentment, va entendre, i a més jugant amb la fonètica, no? Pícaro, Fígaro...
Sí, és evident, és clar, no? D'on surt el Pícaro, Pícaro. Bueno, doncs aquest tal Pícaro, que és un pirata i que abans havia sigut un servidor de Don Fernando, apareix demanant feina en el castell. Don Fernando li ofereix una recompensa si pot impedir el casament de Serafina. Pícaro no se li acut altra cosa que disfressar-se de Don Alvaro i es presenta als amants. Serafina creu que ha retrobat son pare i accepta posposar el casament. Arriba després Chiara, disfressada de pidolaire, però la seva germana no la reconeix. Chiara i el veritable Don Alvaro confonen Pícaro, que penedit promet ajudar, però s'escapa. I a l'acte segon, molt més curt tot plegat, trobem com els pirates, cercant el seu líder, assalten el castell, capturant el pobre Don Mesquino, que no té cap culpa, Liseta i Chiara. Entra Pícaro i allibera els presoners. Les germanes es reuneixen i Don Ramiro jura amor etern a Serafina. I al final tothom es pensa que Chiara ha marxat amb els pirates, però retorna amb Pícaro. Cito quin llibret més horrorós, incoherent, sense sentit. I com algú es podia inventar això, de veritat,
Bueno, Felice Romani a correcuita.
Sí, bueno, Felice Romani aquest era un crac, Un dia faré també un programa o dos d'arguments del Felice Romani, que n'hi ha uns quants, Doncs mira, per Pairu, més música. Necessitem de l'acte segon, sentirem l'àrea de Serafina, Fra quest'ombre in questo orrore, canta la soprano Fan Zou, que ja us podeu imaginar d'on és.
Thank you.
un ària obligat de violí, com si fos aquesta ombra a la qual ella fa referència, una projecció d'ella mateixa i els seus anhels, i que veiem que aquesta convenció de l'òpera barroca, mantinguda en l'òpera seriosa al 18, doncs encara la trobem en alguns casos aquí amb aquestes òperes semisèries o bufes, i en aquest cas doncs l'ària segueix el que seria l'estil sensible, que té una escriptura musical amb voluntat de commoure, certs topos estilístics que venen del barroc, entre ells aquest instrument obligat, l'ús del pianto, dissonància, sospirs, interrupcions del discurs, lirisme, passivitat, etc, etc. Deixa'm dir una cosa que abans m'he oblidat, i amb això ja anem acabant, que l'estreta del finale primo servirà després al quintet de l'Anna Bolena. És un, com que ja hem dit que és una òpera que queda fora de circulació, i hi ha alguns números que Donizetti recicla posteriorment.
Típic de l'època. Doncs bé, si no has de dir res més, el propòsit de Chiara e Serafina, sentirem un darrer fragment.
Vale, perfecte.
Que és el finale de l'acte segon i finale de l'òpera, Non più perigli.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Ara hem sentit Sole e Amore, una cançó de Puccini interpretada per la soprano Krasimira Stoyanova i el piano Maria Prins. L'Albert me l'ha demanada expressament. Per què?
Doncs home, perquè parlem d'un llibre de Puccini i aquesta cançó ens va molt bé, no tant pel llibre, perdó, sinó perquè és una d'aquelles peces que després d'haver fet la Bohème a la Fundació Opera Catalunya, jo l'explicava molt perquè és una cançó de Puccini, si no posem sempre el repertori de... sí. operístic. Puccini té una vintena de cançons.
Sí, ja en vam parlar en una ocasió d'aquest disc.
Sí, d'un disc amb Krasimira Stoyanova.
En vam parlar.
I aleshores te l'he demanat perquè aquesta cançó és la que Puccini recicla, ja que parlàvem també que hem vist que en Donizetti ho feia, recicla amb el duo quartet de l'acte segon, és una cançó amb estil serenata, de l'acte tercer,
final
perdó.
De l'acte tercer.
Duo quartet de l'acte tercer, i és una cançó amb estil serenata, l'acompanyament que fa el piano imita un instrument de corda polsada, el tipus de melodia poc ornamentada, una miqueta, si voleu, però més espianato, perquè ja estem en Puccini, també encaixa amb els paràmetres musicals del que seria una serenata amorosa, i després, evidentment, el tema, no? I és bastant significatiu com Puccini va saber adaptar aquesta cançó en si, que, a més, doncs, com sempre, en Puccini hi ha aquest crescendo cap a l'agut i aquest cant que agafa major atenció, en aquest cas, al centre de la peça, però va saber agafar aquesta peça, convertir-ho en un duet amorós i convertir-ho en un quartet amb aquella superposició de contrascent que vaig explicar a les conferències i tal. Llavors, doncs, m'ha semblat bé com a peça tornar-la a posar, a part de que és molt bonica.
Sí, però a més que és literal el tema de la cançó amb el tema del
sí,
duo.
Sí.
És que no hi ha pèrdua. Doncs bé, per acabar aquest programa d'avui, parlarem breument, ens queden
uns minutets.
7 minuts per parlar. Parlem breument d'un llibre que es diu El problema Puccini, problema, que l'autor és Alexandra Wilson, no sé si és americana o britànica,
espera't que t'ho dic, no
país.
Ho posa, però bueno.
És igual, o d'un anglosaxon és.
Sí.
Doncs aquest llibre acaba de sortir editat per Acantilado, una de les nostres editorials favorites. I què n'has de dir d'aquest llibre, Albert?
Home, és un llibre que va sortir en l'àmbit anglosaxó el 2007, es diu El problema Puccini, no El problema de Puccini, El problema Puccini, és a dir, Puccini com a debat, problema. Opera nacionalismo i modernitat. I és un llibre molt interessant, es llegeix molt bé, sí. Interessarà tant a musicòlegs com a aficionats. El que fa ella és, ja saps que, evidentment, doncs, sempre hi ha algun comentari de la recepció, van dir això, van dir allò, en les monografies com l'Osborne, el Carner o el Buden, doncs també hi ha a vegades fins i tot algun extracte concret. Ella el que fa de la recepció a la premsa, doncs ella el que fa és estudiar la recepció a Itàlia de Puccini a l'entorn de tots els debats, és a dir, que si quan li deien que Puccini era afeminat, quan...
La música de Puccini.
La música, sí.
ell no era de pas.
No, ell s'afeminat. Anava amb les fèmines, però...
Ell perseguia, ell era caçador.
Sí, exacte. Sí, Puccini era un producte del màrqueting de Ricordi, després, per exemple, amb la Butterfly surten molts temes, o amb Tosca, de si era un teatre de Puccinellis, és a dir, tillaven Tosca de teatre de Puccinellis, si era més teatral que...
Es necessiten restos per dir això, perquè sí. Que ho diguis, que arribis a dir de la Butterfly, per exemple,
encara.
Que té un d'allò encara, però de la Tosca...
Sí, sí. Ens dona molt aquesta perspectiva d'inscriure Puccini en els debats de l'època, sí. En una Itàlia en decadència, després amb el feixisme,
total.
Si les seves òperes eren massa internacionalistes o poc italianes, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que al·lucinaríem a l'entorn de Puccini i la feminitat. També després hi ha el capítol 5è, que és brutal, que és el Giacomo Puccini e l'Opera Internazionale de l'any 1910, publicat el 1912, que és una mena d'opuscle que va fer el Fausto Torrefranca carregant-se a Puccini, però d'una manera burda.
Tenia algun interès econòmic o algun tipus?
No, però formava part d'aquests debats.
Li havia pres una nòvia o alguna cosa així?
No, però, bueno... és a dir, una mica aquest context dels debats a l'entorn de la recepció de les òperes. Evidentment, la fama de Puccini ja amb la Tosca és internacional, però després també rep atacs quan La fanxula del hueso, la rondinet, s'estrenen fora d'Itàlia. Realment és allò que explico en...
Volen i dolen, el critiquen per això i per tot el contrari també, no?
Exacte. És allò que explico a les conferències, de que la premsa de l'època passa com els debats esportius aquests de futbol, que trobes una colla d'idiotes que defensen una cosa i els altres, i a vegades no et pots creure els arguments. Doncs una mica és el que ens demostra aquí, molt ben contextualitzat a nivell històric.
Perdona, a la política d'aquest país
també.
Actualment, no direm noms ni partits, hi ha gent que defenen una cosa i la contrària al mateix temps.
Sí.
I no es tornen ni vermells.
Exacte. Doncs tot plegat és una mica el que aquest context històric, amb extractes evidentment de la premsa, ens explica també per què tenia relleu, tot plegat, i l'important és, una de les coses importants és que el llibre acaba doncs fent una defensa de Puccini com a autor modern, però reivindicant una anàlisi que no sigui aquella anàlisi que els que hem estudiat música, sigui l'anàlisi schenkerià molt més formal i tècnic de la música per se, sinó apuntant una cosa que evidentment és certa, que és que Puccini precedeix moltes fórmules que després el cinema, la música de cinema i la dramatúrgia cinematogràfica farà servir o es basarà en ell, com ja vam comentar amb la Bohème, o Tosca, l'acte tercer, totes aquelles escenes protocinematogràfiques. És a dir, és un llibre que no hi ha anàlisi musicològic, sinó que és una anàlisi de context, d'estudis, de recepció.
M'agrada i me'l compraré, aquest llibre, perquè aquest sí que me'l vull llegir,
sí,
perquè és difícil trobar un llibre d'aquests. A vegades comentem llibres que són de lectura feixuga.
Sí.
Ara n'estic llegint un, que tu també l'has llegit, que el mes que ve, si no passa res, el comentarem.
Ah!
Los acordes d'Orfeo.
D'Orfeo,
que,
sí.
Dic, finalment, un llibre que es pot llegir bé.
Sí.
Està molt, molt interessant i en parlarem el mes que ve. El primer Lo Flamaric del 25.
Del 25.
Bé, a veure, per il·lustrar musicalment aquest llibre, he triat un fragment de Puccini, però d'una de les seves obres menys conegudes, que ja n'hi ha prou, que és La Rondine, que es va estrenar a Monte Carlo, això que dèiem, fora d'Itàlia, fa el 27 de març de 1917. Qui il bel sogno di Doretta, que és el fragment més conegut, probablement, que és deliciós, una música deliciosa, però que es repeteix, que primer el canta un tenor, que fa el paper de Prunier, que és Piero de Palma, el mític Piero de Palma, i seguit per la mateixa melodia, el mateix fragment completat, perquè ell diu, no, és que no puc acabar perquè no, la inspiració no m'arriba. Diu, a veure si tu, i ella canta tot sencer, el personatge de Magda, de Sibri, que és la protagonista, que en aquest cas és la gran Anna Moffo. L'orquestra RCA d'Òpera Italiana, sota la batuta de Francesco Molinari Pradelli.
Pianto ora sparirà. manca. Se voi l'indovinate, vi cedo la mia gloria.
La conquista mi tenta e la semplice storia.
Bé, no ho sé tu, però jo amb això acabo definitivament l'any Puccini, perquè estic de Puccini fins al gorro i
fins
més enllà.
Puccinis.
Fins als Puccinis. El deixarem descansar una miqueta, no?
Sí, per cert, deixa'm dir que és un fragment també de música escènica, perquè sí. Ells canten un ària, per tant hi ha aquest realisme sí. O de música dins la música, bla, 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 bla.
Doncs pues deixem aquí el Puccini ja. No, no hi ha una temporada, no.
Un parell.
Més d'una temporada, és perquè la propera temporada a la Foc no hi haurà Puccini, això també us ho dic. I l'altre tampoc. Bueno, doncs mira, fins aquí hem arribat avui. Jo crec que hem complert amb el temps, que és l'últim Aló Flamenc d'aquest 2024. Agraïts, com sempre, Albert. Bones festes i bon any.
Bon any, que et portin moltes coses als Reis Mags.
Sobretot
res de Puccini, que ho tinguin clar.
No, el llibre aquest sí que me'l podríem portar. I t'esperem al gener.
Fantàstic.
Molt bé. Amb tots vosaltres, doncs, molt abans, perquè encara no hem acabat el desembre. No queda gaire, però un parell de programes i us espero d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.